Passen 5 minuts de 2:15. Això és el Sant Cugat a Fons, però la sintonia és d'un programa que s'emetrà per primera vegada dimarts que ve. Pablo Jiménez, bon dia.
Bon dia, Albert.
Un programa que fas tu. Entre altres.
Has pres el lloc.
Sí.
M'has pres el lloc.
No,
jo sé que aquí...
de fet no va ser el mateix. Jo crec que
sí.
Hi ha un dia a la setmana que em robes el lloc.
Sí, bueno, no ho sé.
Seus aquí, quan
és el teu lloc.
Sí,
sí. Al meu lloc jo estic allà una miqueta intentant portar tot el tema. Estem fent un programa que, com tu deies, s'emetrà per primera vegada dimarts que ve, a les 11 de la nit, i que es diu Polifriquis.
Mm-hmm.
Perquè, bueno, ja saps que jo sóc molt friqui.
Sí.
Ai, estic fatal, eh?
Sí, el Pablo ha passat una setmana complicada, eh?
Sí.
Però bé, escolta, estàs aquí.
Mm-hmm.
Ja tenim ja aquest, el Polifriquis.
Polifriquis.
Qui sereu? Tu i qui
doncs
més?
Doncs mira, serem un servidor.
Sí.
L'Andrés Palomino, que és guionista de TV3, és creador d'un webcòmic que es diu Les Cròniques PSN.
Mm-hmm.
Bueno, fa moltíssimes coses, l'Andrés. Serem el Millán Mozota, que és arqueòleg i periodista. I el Marc Travé, un vell conegut d'aquesta casa, que ell de vegades connectarà des d'Osca, que és on està vivint ara, via telefònica,
sí.
I de vegades pues, el tindrem aquí a l'estudi, sempre
sí,
que pugui vindre aquí a l'estudi, i si no, pues, mira, per telèfon. I la idea és parlar una miqueta de tot aquell
sereu
món.
Sereu tres, per tant.
Serem tres, serem quatre.
Tres, quatre.
Sí, perquè el Marc, encara que no hi sigui present...
I serà amb esperit.
Serà amb esperit i amb veu, per telèfon.
N'hem tingut aquí alguna vegada, el Marc.
Sí, sí, sí. Doncs el Marc, bueno, el que no ho sàpiga, doncs és tot una institució aquí al poble, bastoner, diable, va estar coordinant el grup de joves de la parròquia amb la campanya Un nen, una joguina durant molts anys.
I ara viu a Huesca.
President d'Ajudar Jugando, i ara viu a Huesca. La seva parella és de Huesca i han acabat allà.
Tothom té les seves eleccions vitals, no?
Bueno, sí, i el preu de la vivenda és un d'ells.
També,
però bueno.
també, no, per això, jo un gran defensor d'aquesta mena de coses.
I res, doncs parlarem de coses friquis, una mica el que faig jo aquí un cop al mes, o el que fèiem ja amb el nostre podcast, amb Zero en Cordura, doncs ho portem aquí a Sant Cugat Ràdio,
Ràdio Sant Cugat, a veure si...
Ràdio Sant Cugat,
sí,
Cugat,
no miris,
Ràdio...
No miris aquí al voltant,
no miro,
que
no... No, vale,
Ràdio Sant Cugat. És que això pues t'hem d'anar ensenyant encara.
No, sí, encara no m'ho conec jo, tot això. Doncs a Ràdio Sant Cugat ho portarem doncs, una nit a la setmana, i s'emetrà els dimarts a les 11 de la nit, i es remetrà els diumenges a les 7 de la tarda.
I en qualsevol cas, el podcast també el podreu recuperar. Val la pena un podcast, aquest Zero en Cordura, que tenia tirada.
I té. Vull dir, amb el primer programa d'aquesta tercera temporada, doncs, bueno, en un mes hem fet més de 1.500 escoltes, 1.600 escoltes, que sembla poquet, però per la quantitat de podcast que n'hi ha, doncs, home, Déu-n'hi-do, funciona molt bé i tenim molta gent interessada. De fet, fa 3 setmanes vaig estar en unes jornades de jocs a Madrid i xerrant amb una persona, se'm va quedar parat i diu: tu ets el Pablo de Zero en Cordura. Em va reconèixer la veu, vull dir que és d'aquelles coses que dius, Dios mío.
Sí, noi, sí.
Però bueno,
coses passen.
Exacte, i molt bé, molt xulo. I tenim moltes ganes amb aquest nou programa a Ràdio Sant Cugat.
El que hem vingut, ara hem fet aquesta mica de promo, però tu vindràs una vegada al mes, com
sí,
venies
sí,
l'any passat, a fer les teves coses aquí
no
amb nosaltres.
No et lliures de mi tan fàcilment.
No, nosaltres no volem que marxis. De fet, mantenem una mica l'estructura.
Sí, què passa que potser... A no ser que hi hagi alguna novetat molt especial, el tema de sèries
no
i pel·lis...
No el tocarem gaire.
Ja tenim
una secció de sèries
això,
que ja tocarem
amb
Joan Ramon Armadàs.
Perfecte, i a més penso que les sèries estan donant tant que és millor dedicar-li una secció a banda.
Sí.
Llavors jo em centraré més en tema de llibres, de còmics, de jocs de taula...
Vaig jugar aquest mes passat, vaig estar jugant a un joc de taula bastant, bastant interessant i curiós i molt ben pensat, però que m'han dit que ja no es ven aquí a Espanya. Fórmula D.
Ah, gran joc. Gran
molt
joc.
Ben pensat.
Molt ben pensat. És molt, molt bo. Mira, jocs de curses, per mi, els dos fonamentals són Fórmula D i Circus Maximus, i tots dos són introbables.
Mm-hmm.
Com a alternativa tens el Cargolino Valentino, que també són curses, però de cargols.
No és el mateix.
Recordem
que havies de quedar últim, oi, el Cargolino
sí,
Valentino?
Exacte. Però el Fórmula D és un gran joc. Jo crec que el joc que millor ha representat el que seria l'emoció de la Fórmula 1 i allò de que et vagi cascant el cotxe i si forces la maniobra és fàcil que acabis malament. I
sí, jo vaig destrossar un cotxe, jo. A la tercera curva va ser un error
de càlcul. A passar les primeres partides.
Va ser un error de càlcul important. Però molt, em va agradar molt, molt, molt ben pensat.
És molt, molt xulo, molt, molt xulo. Molt recomanable, si el trobeu de segona mà i tal, agafeu-lo perquè val molt la pena.
Per exemple, per comprar jocs de segona mà, jocs de taula de segona mà, deu ser complicat, no? Perquè la majoria no falten peces, no...
Aviam, és una cosa que has de vigilar molt, senzillament. És a dir, quan tu compres per eBay, teòricament la persona que t'està venent el joc t'està venent el joc complet, a no ser que ho avisi a la descripció de falta tal peça o falta tal altra. Una cosa que nosaltres fem a Ayudar Jugando, quan fem la botiga solidària a les jornades del desembre, que d'aquestes ja en parlarem.
Sí, evidentment.
Doncs quan fem aquesta botiga solidària, abans hem revisat un per un tots els jocs que posem a la venda, que són de segona mà, per assegurar-nos que estan totes les peces necessàries. I en cas que no hi siguin, posa una etiqueta que diu falta tal peça o tals peces. El que passa és que evidentment llestos hi ha tot arreu i algú et pot vendre un joc a eBay o amb alguna plataforma d'aquestes de compra-venda de jocs, te'l pot vendre tocat i faltant algun component. Però bueno, no és habitual, la gent normalment és bastant honesta.
Si alguna vegada per aquesta jornada us trobeu el Fórmula D, m'ho dius.
Vale, t'ho aparto.
Me l'apartes, jo el compro sense cap mena de problema. Bé, doncs ens portaràs això, llibres, còmics, jocs de taula, el món friki en general, com sempre, per doncs, una mica la gent que li agradi, que li cridi l'atenció. Què portem aquesta setmana?
Doncs mira, comencem com sempre amb un llibre. I és un llibre, ja t'havia parlat la temporada passada, de l'editorial Mai Més.
Sí,
jo estic profundament enamorat d'aquesta editorial.
I tant.
Estan traient coses molt interessants. I el llibre amb el que han arrencat al setembre és un llibre que no l'he acabat encara, estic llegint-lo, com veus aquí tinc el punt. Però
veig que ets persona de punts de llibre,
Sí,
no fas allò de les solapes,
es fan malbé els llibres, tu.
Ja.
Jo sóc de mimar molt els meus llibres. Doncs aquest és un llibre de Cassandra Cow que es diu Persons non grata. És un llibre narrat en format de novel·la negra, són dos casos d'un detectiu, però jo, si em permets, llegiré de la solapa, de la contrasolapa, llegiré un fragment, la recomanació que fa Charles Stross, que és l'autor de la saga de la Lavanderia, que és una saga que barreja humor i terror i tal, molt divertida, molt interessant, a més amb agents secrets pel mig i tal, i diu, és una fusió gloriosa del clàssic thriller de detectius amb l'horror lovecraftià, una mena de fill il·legítim de Raymond Chandler i H.P. Lovecraft, nascut d'un ou pentadimensional que s'arrossega per aquests carrers foscos a la recerca de ments humanes per escorxar. La definició és absolutament magnífica. És a dir, llegeixes el llibre, dius, estic llegint una novel·la de Raymond Chandler, estic llegint una novel·la negra clàssica amb el típic detectiu malcarat,
alcohòlic,
passat de voltes de tot, fumador, que avui en dia no surt gent que fuma, doncs aquest no. Fuma. I introdueix elements d'un terror com molt còsmic, com molt estrany, com molt inabastable, res del vampir típic o l'home llop típic, sinó coses com molt complicades, molt, molt llunyanes, amb un punt de proper, de proximitat, si vols, per les característiques de... I a més, vull dir, el primer cas tracta tot això, que dius, bueno, això són com coses molt estranyes, i ho barreja amb el maltractament infantil i la violència de gènere. O sigui, dius, xapó. Vull dir, com pots fer una novel·la que sigui apassionant com a novel·la de detectius, de misteri o terror, i a més introduir elements que tenim presents avui dia, com és el tema això, no? Del maltractament infantil o de la violència de gènere. Absolutament magnífic, molt, molt ben escrit, molt ben traduït, com ja ens té acostumat Mai Més, i molt recomanable, tu. Molt, molt, molt recomanable.
Persons non grata, eh?
Persons non grata.
Cassandra...
Cow.
És que no ho veia des d'aquí.
Cow. És que, a més, és difícil, perquè és K-H-A-W.
Sí. Vale? Però... Cassandra Cow, Persons non grata. Non grata. Perfecte, això ho publica l'editorial Mai Més, d'aquí a qui hem aplaudit molt en aquesta secció.
Sí.
Moltes vegades. Què més?
Pues mira, després, una recuperació. Una sèrie que havia sortit... Jo diria que cap als finals dels 90, principis dels 2000, deixa'm-ho mirar, finals del 90, 98, 99, 2000. Una sèrie escrita per Brian Augustin i dibuixada per Humberto Ramos, que encara que no sembli aquest senyor és americà.
Bé, pot ser-ho. els noms llatins són habituals a...
I que es diu Crimson, vale? És el vermell aquest, carmesí.
Sí.
Doncs Crimson és una sèrie de vampirs amb un format gairebé de superherois.
Un color molt habitual en els vampirs.
Ahà, el vermell. Doncs resulta que és una sèrie, es va publicar originalment per Dark Horse, si no recordo malament, i aquí l'està tornant a treure Planeta. És una sèrie molt, molt interessant perquè planteja, doncs això, una història de vampirs, però els vampirs aquí són adolescents.
Bé, això...
Amb enfrontaments entre bandes, amb... Vull dir, no, s'allunya molt d'aquell vampir crepúsculo.
Sí, això anava a dir, vampirs adolescents...
No, jo no són vampirs ni són res, són usiluces, perquè brillen a la foscor. Que dius, és un vampir, s'ha d'amagar a la foscor i llueix com si fos purpurina durant el dia.
No té cap sentit,
no. És absurd. Sí que, evidentment, implica força quantitat de sang, vull dir, és una novel·la, és una història de vampirs, i l'està recuperant Planeta amb toms, amb volums. Suposo que seran 3 volums per la llargària de la sèrie. Jo la tinc amb grapa, un còmic de grapa, i surt sobre uns 15-16 euros, si no recordo malament, cada tom. Val moltíssim la pena. Jo realment cada vegada més sóc més fan d'obviar la grapa i quan surten recopilats amb toms, perquè més clar, tens una tapa dura, el llibre està més protegit,
dura més temps, no?
Exacte,
també,
es conserva molt millor. Els còmics de grapa, si els tens posats en vertical, s'acaben doblegant. Si els poses en horitzontal, llavors el problema és per treure un.
Sí.
Llavors els toms a mi m'agraden moltíssim per això, perquè em permeten conservar
també ocupen,
millor.
Ocupen, aquest és gran.
Sí, però bueno, si pares a pensar, si jo juntés els 6-8 números que té aquest tom, jo els posés amb grapes, el problema que tindria és que m'ocuparien més, perquè a més hauria de posar coses als costats perquè l'aguantessin, no? Llavors, jo estic molt content que l'estiguin reeditant, és una de les meves sèries preferides. Penso que Planeta està fent una cosa molt interessant amb l'apartat de còmic, la seva secció de còmic. Està recuperant sèries molt, molt bones i està traient al mateix temps sèries noves que no coneixíem, també amb un potencial molt gran. O sigui que realment molt, 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 molt recomanable pels amants del còmic, Crimson.
Perfecte. Doncs tenim aquestes dues recomanacions de moment. Crimson a la part còmic. Jo ja saps que el còmic no és la... No hi he entrat mai, no és una cosa que... Més enllà d'Astèrix i Obèlix, que m'agradava
molt. Això és com
molt.
La Tònica Schweppes, sí. Que a la meva època deia això és que l'has provado poco.
A mi Astèrix i Obèlix m'agradava molt, Tintín m'agradava molt.
Ai, Tintín, a mi em costa.
M'agradava més Astèrix i Obèlix, t'ho he de dir. També. Astèrix i Obèlix per mi és... Els tenia tots i me'ls havia llegit 3.000 vegades.
Lucky Luke.
Lucky Luke m'agradava molt també.
Estem parlant de Goscinny. Allà darrere.
Sí. Doncs hem fet aquestes dues recomanacions, ens queda encara alguna coseta més.
Doncs sí, anem a recomanar un joc de taula que ha sortit aquesta setmana.
Aquesta setmana, això és reviews actualitat,
sí,
això, eh?
Jo vaig tenir la sort que el vaig poder provar a les jornades Ludos Gossum, que vaig estar a Madrid, unes jornades benèfiques que es fan a Madrid i que vaig poder anar aquest any, i bueno, gràcies a un amic, el Pepe Pedraz, que és un company amic molt estimat, doncs em va agafar, em va obligar a seure en una taula, diu, ja està prou de xerrar amb gent, seu i juguem això, que ho has de provar. I em va encantar, em va fascinar. Es diu Carnaval de Monstruos.
Sí.
I és un joc que ha tret un nom força conegut amb el mundillo dels jocs de taula, que es diu Richard Garfield, que igual et
com sona. Gat.
Sí, però aquest no menja lasanya, bueno, no ho sé si menja lasanya, però aquest es dedica a crear jocs de taula i, per exemple, igual et sona un que es diu Magic the Gathering,
sí, d'alguna cosa.
D'alguna cosa, oi?
Sí.
Pues és el creador de Magic the Gathering, és el creador d'un dels millors jocs més divertits i esbojarrats que n'hi ha, que es diu Roborally.
Roborally.
Roborally és un joc de curses de robots, però que tu has de fer la programació d'accions i que llavors les accions dels altres robots poden evitar que tu puguis complir la teva programació i llavors comencen a passar coses boges i el que tu tenies molt planificat, els 5 passos que havies planificat, es desmadra. O d'un joc que s'ha posat molt de moda últimament, que vaig estar provant aquest estiu i em va encantar, que es diu Keyforge, que també és un joc de cartes, però amb aquest cop no és col·leccionable, sinó que les baralles es venen ja fetes i cada baralla és única en el món. I ara ha tret aquest Carnaval de Monstruos, que combina coses que semblaven com molt pròpies del màgic, com és el fet de que hi ha unes terres que has de posar a la taula i a través de les quals pots invocar els monstres que després vols caçar per muntar el teu carnaval. Però també hi ha un element de draft, és a dir, tu agafes, tens 8 cartes, et quedes una, que és la que jugaràs o guardaràs, i li passes les 7 restants al del costat. Clar, has d'anar jugant dient, vale, aquesta m'interessa, però ostres, és que si li passo aquesta al del costat, llavors em guanyarà més punts. És a dir, combina molts elements molt interessants. La primera es juga amb 4 fases, diguem-ne, amb 4 rondes, amb les 8 cartes a cada ronda, i la primera ronda potser vas una miqueta perdut dient, ui, espera, això m'estic perdent, això ara no sé què baixar, però la que has jugat una, de seguida li veus el joc, veus com funciona, i a més és un joc que et permet jugar de la mateixa forma que passa màgic, et permet jugar amb un format com ser molt ràpid i molt agressiu i anar a caçar monstres petits per tenir molts i d'aquesta manera acumular punts, o bé esperar i anar frenant els contraris fins que aconsegueixes jugar els monstres més potents.
Et donen moltes opcions estratègiques,
exacte,
no? Són d'aquests jocs
que... No hi ha una estratègia única. Hi ha d'altres jocs que dius, bueno, jo què sé, quan jugues al Catan, l'estratègia és sota cavallo rei, o sigui, he de fer això, això, això i això per guanyar i que tingui sort.
Aquí no. El Monopoly has d'aconseguir els carrers importants i s'ha acabat la...
Sí, l'última línia de cases. Sí. Clar, aquí no hi ha una estratègia única. Has d'anar jugant amb diverses estratègies i el més important, inclús et permet el dir, ostres, m'estic equivocant amb aquesta estratègia perquè tinc una altra que m'està interceptant, bé, doncs canvio d'estratègia.
Mm-hmm. Doncs Carnaval de Monstruos. Sembla mentida la imaginació que es tenen amb els jocs de taula,
sí,
i com,
més...
com amb no res, amb un dibuix, amb un paper a terra i 4 figures, pots fer... I daus, pots fer...
Bueno, aquest no té daus.
Aquest
és, tot és a base del que vagis guanyant amb les mateixes cartes. O sigui,
també vaig jugar el mateix dia al Mysterium, crec
Mysterium
que
es diu. Mysterium és molt bo, és molt divertit.
Sí,
però és per jugar de tant en tant.
Sí, se'n va fer una mica carregós.
Se't pot fer, sobretot si no tens un bon esperit.
Sí.
Vale? Bé, sí. Mysterium, pels que no ho sapigueu, és un joc amb el qual s'hi suposa que som mèdiums detectius, que estem intentant investigar qui ha assassinat, doncs, una persona que tenim l'esperit allà que no pot parlar i que només es pot comunicar ensenyant-te imatges d'una baralla de cartes. I la veritat, si tens un bon esperit i sap triar bé les cartes, ajuda molt, i a més dona per molt riure, eh? Vull dir,
sí,
perquè
sí,
de vegades
sí.
Dius, però com que això volia dir...
No, hi va haver molta indignació en aquella partida, eh? Hi va haver... Els que van quedar últims estaven molt enfadats.
Acostuma a passar.
Sempre és culpa de l'esperit, evidentment.
Sí, bueno, tot i que alguns dels detectius també tenen fan unes associacions una miqueta estranyes.
No acaben de funcionar del tot bé, sí.
I bé, potser, doncs mira, per anar acabant, sí que m'agradaria... El club de Carnaval de Monstruos, no us ho perdeu, l'ha tret Mercurio, per cert.
Uh-huh.
Estarà a les botigues, això, aquesta setmana, entre aquesta setmana i la que ve. Però sí que volia acabar, primer amb un comentari d'una cosa que vaig fer ara la setmana passada, i que vaig pensar, ostres, això ho hem comentat poc, ha de tornar a sortir.
Ah?
Que és, vaig anar al Museu del Còmic.
Ah, sí,
ostres, tu, que tenim a Sant Cugat l'únic museu del còmic de tot l'estat espanyol, i que no hi estem anant, i us asseguro, vull dir, pels que no hi hagueu anat, visita obligada. Vull dir, encara que no us agradin gaire els còmics, és que és un... Allò és anar amb el túnel del temps i tenir, o sigui, recordar amb nostàlgia aquells còmics que llegíem de petits quan encara eren TVOs. Gaudir moltíssim, a més, tenen ara una exposició temporal d'Ibáñez, del creador de Mortadelo
i Filemón. Sí, vam entrevistar aquí.
Superinteressant.
Sí.
I jo recomano passejar-se per totes les vitrines, per tots els quadres que hi ha penjats, anar mirant un per un, perquè és que és una passada, és que és increïble. Vull dir, ara amb Polifriquis el que volem anar a fer és anar un dia, micròfon en mà, i fer una passejada pel museu explicant tot el que podem trobar
això
allà.
Això és perfectament factible amb un Quantum.
Sí. Bé, a més, és una xulada, val moltíssim la pena. L'entrada realment no és cara per lo que ens trobem allà dins i home, jo penso que s'ha d'animar la gent a fer-ho.
No, home, i tant. De fet, el tenim aquí al costat, a la plaça Pep Ventura. No,
per
no,
això, molt... és que està al centre del poble.
Molt lluny, no ens quedava. Escolta'm, doncs... Encara ens queden 5 minutets.
Doncs mira, jo recomano, digues. Agenda.
Agenda.
Agenda. Pel dia 12 i 13 d'octubre.
12 i 13 d'octubre, va, vale? Perfecte. El que abans era un pont, però ara ens han enganyat i aquest any no ho és.
No, perquè és dissabte.
Exacte.
Bueno, per mi sí que serà pont, perquè jo la llibreria obro de dilluns a dissabte.
Quina alegria, eh?
O sigui que...
T'agrada?
Bueno, de fet, jo us he d'explicar que no tancarem perquè sigui festiu el 12 d'octubre, sinó que tancarem perquè el 11 d'octubre jo faig 50 anys.
Home!
I he decidit que muntarem una grosa amb els amics i ens anem por ahí lluny i, bueno, farem...
50 anys, eh?
50 anys, mira, que es diu aviat.
Jo, dia abans, 4 dies abans, 5 dies abans, en faig 30.
Veus? Mira.
Què et sembla?
Pues, és que, vull dir, a l'octubre...
A l'octubre, si només poden sortir coses bones. Clar, sí, sí, està claríssim, està claríssim. 20 anys, ens portem?
20 anys justos.
Gairebé justos, sí, 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 mira, mira quines
per coses. Per uns dies.
Doncs, escolta, què? 12 i 13 d'octubre, què?
Girocòmic.
Girocòmic.
Fira del còmic a Girona. I, com de costum, amb el tema del còmic no es queda només amb còmic, vale? Quan hi ha fires d'aquestes, sinó que hi haurà jocs de taula, hi haurà tema de cosplay, hi haurà això, moltes
això,
coses.
Això del cosplay m'inquieta.
Ai, és veritat, dir... jo la gent em sembla molt bé, la gent que es disfressi, tu. Si jo, sempre ens hem disfressat.
Ja, però en fi, arribo, hi ha cert món del cosplay que em sembla una mica inquietant.
Com tot. Quan ho portes a l'extrem, sí, tot és inquietant i estrany.
Cert públic del cosplay també m'inquieta.
Bueno, hi ha molta façana. T'asseguro que en general és gent meravellosa. Jo no he fet mai, de cosplay.
No, no, és, però... una qüestió personal, no?
Bueno, és la majoria d'ells provenen del món del manga i l'anime i dels videojocs, no? Vull dir,
sí.
I de vegades pues, porten l'afició...
Però n'hi han d'elaboradíssim. O sigui, hi ha cosplays que són...
No, hi ha que costen milers d'euros. Milers d'euros.
Sí, sí, milers, milers, i que són coses que no... És a dir, no, per la gent que ens estigui escoltant i no sàpiga què és el cosplay, és disfressar-se de personatges de...
Sí, sí, però disfresses molt, 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 exacte, molt elaborades.
Però no disfresses com les que veus aquí a Carnaval, que et poses sí, una gorra, una gorra i uns tirants i vas de Mario, no.
Aquí. No.
Són disfresses en les que calquen el personatge.
Sí, sí. No, no, i a més, fins i tot, moltes vegades creen ells les seves pròpies peces... Amb fibra de vidre, amb diferents materials, per poder reproduir allò que es veu en aquell videojoc o allò que es veu en aquell anime.
Clar, perquè si una porta determinada armadura a un personatge, doncs no la trobes, no és una cosa que puguis anar a comprar al Corte Inglés, diguem-ne.
No, i també n'hi ha molt cosplay de personatges de Marvel i de DC.
Uh-huh.
Jo he vist Iron Mans, que realment, vull dir, deies, aquest tio surt volant ara mateix. O, per exemple, recordo un que vaig veure en un saló del còmic, que era quan estava de moda el Marvel Zombies, que era una sèrie de Marvel amb la qual els superherois es convertien en zombies, uh-huh, i tot el matí va anar vestit de l'Àngel, de la Patrulla X, allò amb unes ales impressionants desplegades i tal, i a migdia es va canviar i per la tarda anava d'Àngel Zombie. Amb les mateixes ales, però totes destruïdes, plenes de sang, tot el maquillatge. Una passada, hi ha gent que fa autèntiques virgueries. Jo recomano veure-ho. Jo
sí,
recomano veure-ho
és una curiositat.
Perquè és espectacular, no? Però hi ha gent molt maca amb el món del cosplay, però com en tots els mons també hi ha gent que es compra massa sabates, no? Vull dir...
Sí, 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 sí.
No
sí,
sé,
sí, sí.
No sé.
No, hi ha gent que s'hi dedica professionalment, això.
Sí, 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 que es guanyen la vida.
Que es guanyen la vida
disfressant-se. I de YouTube, que a més expliquen com fan les disfresses, que expliquen coses, i es guanyen molt bé la vida amb això. Però bueno, de tot n'hi ha.
Doncs, Pablo Jiménez, no tindrem temps de felicitar-te aquí, perquè ja els hauràs fet, però felicitats pels teus 50 anys
igualment,
avançades.
Igualment.
Que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí un mes.
I
que vagi molt bé el programa, també.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres marxem ara a les notícies, tornem després per parlar de seguretat ciutadana, cinema i solidaritat, tot en una hora. Fins ara.
Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.